Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. El PSOE i Sumar pacten un impost a la banca i un per als grans capitals en el marc del paquet fiscal pel 2025. El consens entre els dos partits de govern arriba per tal de finançar polítiques socials i de transició ecològica. Madrid, Toni Fortesa, bona tarda.
Bona tarda. PSOE i Sumar han acordat donar valor permanent a l'impost a la banca i afegir un nou tribut als béns de luxe. A més, es puja 2 punts de l'IRPF a les rendes de més de 300.000 euros. L'acord, això sí, no contempla l'impost a les energètiques. El document de l'acord assegura que els dos partits de govern volen augmentar la capacitat per a poder ampliar drets i polítiques socials i finançar la transició ecològica. Entre aquestes mesures hi ha també la d'aplicar una tributació mínima del 15% sobre els beneficis per multinacionals i grans empreses. Segons el document de l'acord, aquesta és una reivindicació històrica de les forces progressistes. Un dels punts aprovats que han portat més polèmica és convertir l'impost temporal a la banca que es va dissenyar el 2022 com un impost permanent. Aquest és un dels compromisos de l'acord que van arribar PSOE i Sumar en la formació del govern. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Marc Teixidó.
El govern espanyol aprova un nou paquet de mesures de més de 3.700 milions d'euros per als afectats per la Dana. Inclou ajudes als ciutadans que han perdut la casa, els autònoms i el sector agrícola. Segons ha anunciat el president Pedro Sánchez, amplia les empreses que es poden acollir als ERTOs i els permisos retribuïts dels treballadors.
Estamos estimando que las medidas aprobadas hoy podrán ayudar en torno a unos 400.000 trabajadores y trabajadoras a mantener sus ingresos y a unas 30.000 empresas a reactivar su actividad y a unos 100.000 hogares a cubrir las necesidades básicas.
Gairebé 300 municipis catalans que estan obligats a tenir plans d'emergència per inundacions o bé no en tenen o bé no el tenen actualitzat. Alguns dels municipis afectats han dit al matí de Catalunya Ràdio que ja estan treballant en aquest tema. Per exemple, el municipi més gran sense pla és Badalona, que té un risc d'inundació molt alt. El tercer tinent d'alcalde, Daniel Gràcia, confirma que tenen pendent el pla des de fa 25 anys.
Aquí no hi ha cap pla d'emergència des de l'any 99. Tenim uns plans amb les brigades municipals i amb les contractes que ens permeten reaccionar. Estem treballant des de que vam entrar en aquest mandat en tenir un pla d'inundacions.
El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit avui que les forces armades del seu país s'enfronten a la regió russa de Kursk a 50.000 tropes enviades per Moscou. En un missatge a través del canal Telegram, Zelensky afirma que l'exèrcit d'Ucraïna també reforçarà posicions a l'est de l'exrepública soviètica, on es concentren alguns dels combats més intensos de les últimes hores.
Primera condemna per pederàstia a un monjo de Montserrat. L'Audiència de Barcelona li ha imposat una pena de 2 anys de presó per haver abusat sexualment d'un noi de 17 anys durant un cap de setmana el 2019. El monjo tenia 39 anys. En un comunicat, l'abadia condemna enèrgicament aquesta mena de comportaments, diu que se sent avergonyida i demana perdó a la víctima i admet el pagament de 20.000 euros d'indemnització a la víctima. Joan Manel Serrat tornarà als escenaris amb el concert solidari Barcelona per València.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Amb ell actuaran els Estopa, Andrea Mutis, Judit Nederman i Lucía Fumero. Serà en el 29 de novembre al Palau Sant Jordi i les entrades es posaran a la venda demà mateix. Mentrestant, avui arrenquen a Barcelona els concerts Som València, també per recaptar diners per als damnificats de la Dana. La iniciativa s'allargarà durant tota la setmana en 20 sales d'arreu de Catalunya. Esports, Sònia Oleart.
El jugador del Barça, Lamine Yamal, estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa per lesió de grau 1 al turmell dret, mentre que Robert Lewandowski estarà uns 10 dies de baixa per una lesió a l'esquena. El substitut de Lamine Yamal a la selecció espanyola és el jugador del Girona, Brian Hill. Marxen a la selecció espanyola del Barça Marc Casado, Pedri i Dani Olmo, Koundé amb la de França i Frenkie de Jong amb la dels Països Baixos. El Girona marxen a banda de Brian Hill, Miowski i Ángel Herrera, i l'Espanyol només es queda sense el txec Àlex Kral. Ja hi ha horaris per a la 16a jornada de Lliga. El Girona-Madrid serà el dissabte 7 de desembre a les 9 del vespre. El mateix dia, però en quart de 5, Betis-Barça. El Getafe-Espanyol es jugarà dilluns 9 de desembre a les 9. El Barça femení rep demà el Sant Polten a la tercera jornada de la Champions femenina. Aitana Bonmatí, que va rebre un cop al partit de Lliga, està a disposició per jugar. I en tennis, a l'ATP Finals, que es disputen a Turí, derrota de Carlos Alcaraz en el primer partit del grup B davant Casper Ruud per 2-16-0.
Fins aquí les notícies.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa.
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb el Gent de Carot.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Com cada dilluns a la tarda de Catalunya Ràdio, ha arribat el moment de parlar d'economia, i sempre que parlem d'economia, aquí fitxa Gonzalo Bernardo. Bona tarda.
Molt bona tarda, Elisenda.
Com estàs, estimat?
Encantat de la vida. Mira, la setmana passada vaig acabar el llibre que faig tots els anys per una empresa immobiliària, el vaig presentar, i la meva vida ha canviat perquè ja no és qualsevol minut lliure que tingui a escriure, escriure, escriure i escriure.
Em sona això, però per què no em vas convidar?
Una persona tan important normalment no convidem. Però no et preocupis, ja, la propera vegada, perquè això és una cosa que faig tots els anys, et convidarem.
Així m'agrada. Convida'm l'any que ve. Avui amb en Gonzalo Bernardos volem parlar del triomf electoral de Donald Trump als Estats Units, perquè, bàsicament, la seva futura presidència del país centra l'atenció de molta gent més enllà de les fronteres nord-americanes, entre alguns, els catalans. La pregunta que ens fem, ostres, ens afectarà econòmicament la pujada al poder de Donald Trump?
Sí, i de diverses maneres. Per què? Per la senzilla raó de que, encara que la gent no s'ho imagini, qualsevol aspecte que passa en un dels principals països del món ens afecta moltíssims. Mira, per exemple...
I més un país com els Estats Units, clar.
Jo poso un exemple d'un dels aspectes que jo estic més en contra i pràcticament el diu quasi tots els economistes. Si Alemanya va bé, nosaltres anem bé perquè exportem més. Val, per aquesta via, sí, però què fa Alemanya? Sempre fa el mateix. Agafa i te diu, ei, el principal és el dèficit públic, a reduir dèficit públic.
Sí. Val?
I clar, això és molt pitjor, la reducció del dèficit públic és molt pitjor que el que guanyes exportant més. Perquè si tu redueixes el dèficit públic, el sector públic... Mira, l'economia té dos motors. Un és el sector privat i un altre el sector públic. Per mi, des de la meva visió, el motor del sector privat és el principal i el motor del sector públic és el suplementari.
D'acord.
És com si tinguessis un híbrid i que a vegades necessites que entri la gasolina.
Els microhíbrids, no? O al revés.
Exacte. Exacte. Val? Llavors, què passa? Doncs que si tu li dius, no, de cap de les maneres, el sector públic en lloc de gastar més, ha de gastar menys. Això te tira l'economia cap endarrere. Val? I encara que incrementi les exportacions, et va pitjor. En canvi, cada vegada que Alemanya va malament, el tipus d'interès baixa. La gent s'endeuta més, compra més pisos,
amplia
empreses, inverteix més. I encara que disminueixin les importacions a Alemanya, surt molt millor.
Uh-huh.
Val? Llavors, això, que no és ni molt menys obvi, doncs ens influeix, i ens influeix moltíssim. Mira, aquest any que ve, s'armarà una en el mercat immobiliari, en el de venda, espectacular.
Et reprenc això del mercat immobiliari perquè m'interessa molt, però només l'efecte immediat de la pujada de Donald Trump al tron, diguem-ne, sí. Què ha suposat per l'economia, si vols, a l'estat espanyol o a Catalunya, si podem concretar? La borsa com ha reaccionat?
Ara, és el que t'anava a dir. La repercussió econòmica triga, però la repercussió financera no. La repercussió financera és el següent. Mira, el primer, el que succeeix, i hem de parlar d'Estats Units i després vindrà aquí. La repercussió financera és, què vol fer Donald Trump? Vol, el seu concepte és que l'economia és el centre. I si l'economia és el centre, vol que les empreses guanyin més diners. Com poden guanyar més diners les empreses nord-americanes? Molt bé, poden guanyar més diners les empreses nord-americanes, doncs venent el mateix, però pagant menys impostos. Bingo. En lloc de pagar el 21%, al 21%. Uh-huh. Aquí es paga el 25%. Ara pagaran, segons si es compleix el que diu Donald Trump, el 15%. Segon, venent més elles en Estats Units i, per tant, fer-li la vida impossible a l'altre país que volen vendre els seus productes en Estats Units. Com? Incrementant els arancels.
Arancels, que és el famós arancel que deia la Xina, no?
Sí.
Però, clar, això no incrementa el preu final i no acabaran palmant els americans?
Ahí està, ahí està. Però anem per parts. Com? Vol posar un increment dels preus dels productes xinesos de fins al 60%, que no és novetat. Que jo me'n recordo de que la llei de comerç dels anys 80 en Estats Units havia una clàusula que l'anomenaven la Super 301, perquè imposava arancels del 100% en l'etapa Reagan, perquè Toyota, que havia destronat com principal marca de cotxes a la General Motors i a la Ford Motors en Estats Units, en lloc de produir-los a Japó i exportar-los als Estats Units, inverteixi directament en Estats Units, i el va aconseguir. Llavors, aquí les empreses guanyen més diners. Ara, el que has dit, anem a l'indirecte. Què és l'indirecte? Escolta, com repercuteix això sobre la meva vida? Sobre la vida de les persones que viuen als Estats Units? Doncs hem de fer balança. Per un costat, la balança és quan les empreses guanyen més, jo puc cobrar més. I si cobro més, la meva vida millora. Vale? Segon, com les empreses, en aquest cas, doncs venen més, hi haurà més empreses que hi ha en el mercat i cada empresa necessitarà produir més, doncs el que succeirà és que hi haurà més llocs de treball. I, per tant, famílies que estan malament aniran millor. Però, finalment, què passarà? Com les empreses tenen menys competència de l'exterior, aprofitaran per produir el mateix a preus més alts,
clar,
i, per tant, empujaran determinats productes. Guanyaré o perdré? Ja ho veurem. Això, el que digui que ja ho sap, doncs...
És mentida.
És mentida.
Abans has dit, hi haurà una revolució al mercat immobiliari que flipareu. Què passarà aquí?
Aquesta és una de les principals implicacions de que guanyi Trump. Ei, però no és una implicació immediata. És una implicació que trigarà temps. Com estan en Europa? Alemanya, destrossada. Els problemes són tan grans que ja el govern del Schulz ha agafat i tindrà que superar una moció de confiança, que el més probable és que no la superi i s'avancin eleccions. Per tant, Alemanya està molt malament, França està molt malament, Itàlia també, França i Itàlia perquè tenen dèficits públics molt elevats i un creixement escàs, però és que ara els tres països, sobretot Itàlia i Alemanya, especialment Alemanya, són grans exportadors. Si pugen els arancels, els productes europeus, exportaran bastant menys. Si exporten bastant menys, aniran pitjor. Val. Si jo exporto més, i això és una font de creixement econòmic, i aquesta font de creixement econòmic no existeix, i no deixo que els governs gastin més com a font de creixement econòmic, quina és l'única font de creixement econòmic? La política monetària, el Banc Central.
Uf.
I com podrà fer el Banc Central que Alemanya, França i Itàlia, però principalment Alemanya, tinguin més oxigen, baixant més els tipus d'interès?
Amic, i per això ens sortiran millor les hipoteques.
Exacte. Mira, fins ara l'escenari era a l'abril, com a molt, 2,5 de tipus d'interès del Banc Central. Ara l'escenari és a l'octubre, és possible que estigui en el 2.
D'aquí un any, eh?
Sí. Falta molt temps i poden aparèixer altres temes en l'economia mundial. Però aquí ja tenim la primera implicació d'haver guanyat Trump sobre els catalans. I aquesta implicació és tipus d'interès més baixos. Per tant, hipoteques més barates, per tant, més pujada en el mercat immobiliari.
Pel que fa a com ens afectarà a nosaltres també aquesta política de Trump, ara parlàvem de les hipoteques, no?, que seran més barates, ens sortirà més car viatjar als Estats Units?
Sí. Mira, el que determina el tipus de canvi entre dues àrees, l'àrea nord-americana i l'àrea europea, és a dir, dòlar versus euros, és principalment el tipus d'interès de cada país. Val? El tipus d'interès en l'actualitat dels Estats Units en relació a l'europeu és bastant més alt. Si la memòria no em falla, deu estar al voltant del 4. Val? Llavors, una mica superior al 4. Llavors, en aquest moment, què passa? Clar, tu l'has dit abans, és possible que hi hagi més inflació. És possible que si el govern ingressa menys perquè redueix els impostos a les empreses, doncs hi hagi més dèficit públic. Per tant, si hi ha més dèficit públic, l'administració demana més diners i els prestataris, per prestar-los aquests diners, li cobren més. Uh-huh. Val? Clar, tot això què suposa? Tot això el que suposa és que tindrem un escenari en què els tipus d'interès als Estats Units baixaran molt menys que en Europa. La diferència entre el que jo guanyo per invertir en Estats Units i el que em guanyo per invertir en Europa augmentarà. Si en una parada del... Jo el que vaig és a col·locar els meus diners, no vaig a comprar. Però penseu en un mercat, val? Que en lloc de comprar, el que faig és col·locar els diners. En la peixateria m'ofereixen un tipus d'interès del 5. I en la fruiteria m'ofereixen un tipus d'interès del 3. A on vaig?
A la fruiteria.
A la fruiteria. Que
per tant, podrem captar inversions industrials aquí, a Catalunya.
No, primer, espera. Ah. Primer anem. A on col·loco els diners? Financers. En Estats Units o en Europa?
Europa.
Als Estats Units.
Ah, no ho entès, això.
Sí. Tornem. Fruiteria, em donen un tipus d'interès del 5.
Sí.
Peixateria, em donen un tipus d'interès del 3.
Vale, és que havia creuat els tipus d'interès.
Val? Llavors, quin dels dos m'interessa més? La fruiteria, amb el tipus d'interès del 5.
Sí.
Per tant, els diners tots van a la fruiteria, o una gran part. Llavors, en aquest cas, si entren molts diners als Estats Units, hi ha més demanda que oferta de dòlars, i el que resulta és que el dòlar s'aprecia.
D'acord? Respecte a l'euro, diguem-ne.
Respecte a l'euro. Si el dòlar val més, què passa? Doncs, si el dòlar val més, el que passa és que ens trobem en un escenari que ens costa més viatjar als Estats Units i a qualsevol país que tingui la moneda del país com el dòlar. Per exemple, Panamà, per exemple, Equador. Val. Indiscutiblement, per aquests països, això és negatiu. Però per als altres països és positiu perquè els seus productes són més barats i, per tant, poden tenir més viatgers cap a Europa dels que tenien fins ara.
Uf, no sé si és bona notícia, eh?
Bueno.
Tindrem encara més viatgers a Barcelona.
Sí, però fixa't, i el que tu deies, escolta, podrem pescar aquí alguna inversió industrial? Tenim més possibilitats. Per què? Perquè, en primer lloc, tenim conjunturalment una moneda més barata. Per tant, és més fàcil posar una fàbrica en Espanya que en Estats Units. Segon, s'estan sortint moltes fàbriques del sud-est asiàtic. I per què s'estan sortint moltes fàbriques del sud-est asiàtic? Sí, perquè contra qui va la política comercial de Trump?
Home,
va contra
la Xina.
La Xina, que produeix molt més del que el consumeix, ja no podrà produir des d'allà. perquè en Europa també li posaran arancels. Llavors, si vol agafar i vol vendre cotxes elèctrics a Europa, haurà d'invertir en Europa. Si vol agafar i vendre electrodomèstics, haurà d'invertir en Europa. Això ja l'hem vist. I aquí estaria molt bé que els ajuntaments, la Generalitat, l'Estat espanyol es posés les piles.
O sigui que podria arribar a ser beneficiós per Catalunya?
Sí.
La victòria de Donald Trump als Estats Units, eh?
Sí.
Mirant-ho així potser fa una mica de menys por.
Sí, saps per què? Perquè la globalització estava ferida. Ara ha arribat a l'enterrador. Aquest enterrador és Trump. La enterra, la sepulta, val? Ja no anirà a globalització. Ha cascat, sempre si compleix el que promet, a Xina. I Xina ja no pot produir des d'allà. Ha de produir altres països. I és una onada d'inversió cap a fora impressionant. Però mira, hi ha que ser intel·ligents. Tu no pots agafar, com fa l'Ajuntament de Barcelona, amb un pic i una pala, intentant trobar inversors per allà. Has de ser professional. I professional és aquesta història que tenen els organismes públics que creuen que ho poden fer tot ells. No, agafa una consultora, dues o tres, les que vulguis.
Però això ho pot fer Trump.
Això ho pot fer Trump, ho pot fer qualsevol, però això, Elisenda, són l'ABC de la inversió estrangera. Agafa qualsevol consultora i li dius, mira, per les gestions que faig te pago un fix reduït, però un variable molt alt depenent de la inversió que arribi a Catalunya. Què demanen aquesta gent? Mira, el que demanen és solars que estiguin molt bé. Els tenim. En tota Catalunya, perquè Catalunya està en una ubicació privilegiada, entre altres coses tenim un port i un aeroport molt a prop i tenim una gran massa de consumidors com és el sud d'Europa. Madrid, en ubicació, és molt pitjor que la nostra. Però hem d'oferir-los els terrenys. Val. Però després et diu, jo no vull gastar diners en aquesta inversió. Vull gastar el menys possible. Llavors, necessiten dues coses. Primer, crèdits molt barats. Tenim bancs disposats a donar-li crèdits. I segon, subvencions. I tenim tantíssimes capacitats de fer subvencions perquè tenim 163.000 milions d'euros de fons Next Generation. I amb aquests diners podem atraure moltes indústries. Però, Elisenda, tenim un problema.
Quin?
Mira, el problema és que si jo em vaig al creixement del PIB en l'últim trimestre, el tercer trimestre, està molt bé, creixem al 0,8. Però de cop i volta, pim, la despesa pública incrementa molt, el 2,2. Ei, que el govern està estirant més el braç que la màniga? No. És que el Fons Next Generation estan arribant, encara que més lentament del previst, a les empreses públiques. I a les privades, no.
No.
De res. Per què? El de sempre. La maranya burocràtica.
Perquè no tenen gent dedicada a fer els papers, diguem-ne.
Exacte. I aquí estaria molt bé posar-li estratègia i dir, ei, anem a pescar inversions. Quan el president del govern va per allà i diu que va pescar inversions, mai es pesquen inversions per part del president del govern. Les pesquen consultores o altres persones. I el president del govern el que va és assignar, d'alguna manera, fer-se la foto. Però com aquest treball no l'estem fent, tu no pots, com fa l'Ajuntament de Barcelona, posar un funcionari fosc a buscar aquestes empreses, que a més no té la capacitat d'interlocució adequada amb ells. És a dir, en resum, Elisenda, encara que la gent li sembli que Trump és un desastre, a mi també em sembla que és un desastre, cal ser fred i veure les implicacions que té per nosaltres. Que sí, ens surt més car fer turisme als Estats Units, però tindrem hipoteques més barates, però tindrem la possibilitat d'empreses que puguin venir a Catalunya a invertir i el que necessitem, i el necessitem molt, en indústria, llocs de treball molt qualificats i que generin que realment molta gent que avui en dia guanya salaris que no són els adequats, pugui viure bé gràcies a això. Ara, necessitem polítics amb perspectiva que creguin que l'economia és important per realment agafar una onada que ens permeti ser la Catalunya industrial que van ser durant molts anys i que van perdre a partir dels anys 80.
A mi m'has deixat morta, aquesta no l'havia vist venir, que potser l'elecció de Trump beneficiava l'economia de Catalunya.
Sí, a l'economia de Catalunya, a l'economia espanyola...
L'estat espanyol, i tant, i tant.
Perquè
i Europa.
El que ens ha arruïnat a nosaltres, a Catalunya, ha estat la globalització comercial. El posar-li pont de plata a les empreses perquè
per marxin.
Ara, la mort de la globalització comercial, doncs, ens dona una oportunitat. I tenim diners, i tenim mà d'obra fantàstica. Tenim unes infraestructures que podrien ser millor, però estan força bé. Tenim tot per ser uns grans guanyadors de l'etapa que ve. Necessitem algú amb la suficient visió perquè, en lloc de només fer-se la foto, que ja se la farà, que
sàpiga veure això,
la voluntat i les ganes i la delegació de funcions per atraure aquestes empreses. I repeteixo, és fàcil. Bons terrenys, molt crèdit, perquè posin pocs diners i subvencions. Res més. I les tres, les tenim.
Mira, llàstima que en Salvador Illa ha vingut aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, i no ha vingut ara a la tarda. Gonzalo Bernardos, moltes gràcies.
A tu, com sempre.
Nosaltres fem una pausa i a la tornada, aquí, en directe, a l'Òscar Dalmau, que acaba de publicar un llibre ple de lletres, un llibre infantil, ara us ho expliquem.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Canvia una alarma de proximitat. Canvia a Protegim, l'alarma catalana. Si vols gaudir de la tecnologia més avançada, estar connectat amb la policia 24 hores i rebre un tracte proper amb l'atenció i l'app en català, entra a protegim.cat. Suma't als milers de llars i negocis que ja hi confien. L'alarma més ben valorada pels clients a Google. Et protegim?
La Franz Schubert Filharmonia presenta la directora francesa Laurence Kilby el 17 de novembre al Palau de la Música Catalana per interpretar l'elegant Requiem de Fauré amb les meravelloses veus de Núria Rial, José Antonio López i el cor de cambra del Palau.
Entrades a la venda a franzschubertfil.com.
Una nota, un sabor, una textura, una imatge, una idea, una història, una trobada... Tot això és cultura. La cultura la fas tu. La fem tots. Accedeix, crea, gaudeix. Són drets culturals. Ministeri de Cultura.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersa i Banc.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, documental, plataforma, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
Les dones i els dies, el programa que sí que et creu.
Ell va fer tota una feina amb psicòleg que el va portar a reconèixer que hi havia aquest abús de poder.
A mi, per exemple, fer la denúncia als Mossos a mi em va reparar més que no pas el judici. És igual, cadascuna troba el seu camí.
Me preguntava si jo quería estudiar cine. Él me decía, por ejemplo, que me podía enseñar él. Joder, claro que sí. Y es bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, pero tiene que ser desnuda.
Si vius alguna situació de violència, escriu-nos a donesidies@catradio.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Interpretant el sentiment i els anells del poble. La cara
Ja sóc aquí!
Vols descobrir 30 moments determinants de la història de Catalunya i saber què va passar l'endemà?
La història està plena de dies que són l'endemà.
Aquí, preparat pel viatge?
Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus reconstrueixen els esdeveniments que expliquen el nostre present. L'endemà, el podcast de divulgació històrica a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
15 segons i seran 6:15 de la tarda.
Me sobren paraules, agulla, fil de cosi, tisores, estufa, me sobren paraules, vermut, patates, olives, paraules molt curtes.
Volem parlar ara de tipus de lletres, sí, el que sentiu. Ara mateix estic llegint aquestes paraules en Arial 16 i podria haver triat Comic Sans, bueno, no gaire. Unito, Verdana, Reboto, perquè avui tenim a la tarda a Catalunya Ràdio una persona que estima les lletres per dins i per fora, en el fons i en la seva forma. Òscar Dalmau, bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Com estàs?
Bé, molt bé. Content que em convidis després dels números del Bernardos.
Home, per favor, per posar una mica un toc de color. Saps? Has entès alguna cosa del que ha dit el Bernardos o t'ho he de passar per escrit?
Sempre, però no l'he entès mai, eh?
Que Donald Trump, es veu que anirà bé que hagi sortit Donald Trump per l'economia catalana.
Això sí que ho he entès. I he entès també que l'any que ve et convidarà a la presentació del seu llibre.
Correcte.
No saps on t'hi has fotut, però bueno.
Imagina't, encara em sortirà allà a presentar el llibre d'en Gonzalo Bernardos. Avui ens presentes el primer llibre de tipografia per a infants. A veure, explica per la gent què carai és això.
Què és això? Doncs mira, això és un llibre per nens que comencen a llegir, o per nens que ja llegeixen, o per nens que no llegeixen, però els pares els poden llegir.
Sempre és un detall.
Sí. Bueno, això ja t'hi trobaràs, però ai, sí. Això és un moment d'intimitat espectacular. Espectacular, eh?
Ahir vaig recuperar un llibre que es diu Un conte per cada dia, que era meu de quan era petita, i ja me l'he guardat.
Home, això m'interessa, també.
Ja te'l passaré.
Sí, perquè deu tenir els seus anys.
T'interessa molt.
Tu ja saps que tot el que tingui pols a mi m'interessa.
Per això vas vestit així, no?
Sí. M'has dit amb to de disfressat, no? No volies dir vestit, sinó disfressat.
Volia dir disfressat, sí, però no, m'he tallat una mica.
Ja em coneixes. Llavors, la qüestió és que és un llibre imprès amb tipus de fusta i de plom, que era com s'imprimia abans d'arribar a la digitalització. Avui en dia tots els llibres es fan, informàtica, digitalment i tot plegat. Però aquest, justament les lletres, estan impreses com antigament es ve fent des del segle XV. Això s'ho va inventar el Gutenberg, que abans es copiaven els llibres a mà, i aquest senyor va dir, escolta'm, a banda d'inventar-me la impremta, i m'inventaré també els tipus mòbils.
Els tipus mòbils aquests, per fer-ho més fàcil.
Són aquelles lletres fetes de plom, les entintaven, posava una al costat de les altres, entintava i estampava el paper. Doncs així s'han fet totes les lletres que venen impreses en aquest llibre.
Totes.
Són de la col·lecció d'un dissenyador gràfic i mestre professor de la Massana, el Jesús Morentin, que ha anat recopilant calaixos plens de lletres d'impremtes que han anat tancant.
Ai, se les ha quedat ell.
Se les ha quedat ell. Llavors té lletres que, bueno, aquí ja podeu trobar lletres impreses de fa potser 150 anys. Sí, és xulo.
Això és meravellós per explicar-ho a la canalla, no? Com funciona, perquè ells estan molt acostumats a apretar un botonet que s'imprimeixi
a
través de l'ordinador i ximpun, no?
Hi ha un punt màgic aquí, també.
Hi ha un punt màgic. Els textos són de l'Òscar Dalmau, en Jesús Morentín hi posa aquestes lletres, i el color, qui te'l fa, el color? Perquè això és un altre.
El color és de la Magda Codina, que ella és il·lustradora, amb ella també vam fer un llibre fa temps, i ella és dissenyadora d'una marca que es diu Boboixoses, una marca de roba infantil per molta... Bueno, és molt, molt maca, molt xula, i és un especialista en color. Llavors, clar, jo i el Jesús, que no entenem tant de color, vam presentar a l'editorial una versió força en blanc i negre.
Ah, ho vau presentar en blanc i negre, per criatures?
Sí, exacte.
Que ben vist, Òscar.
Clar, llavors aquí l'editora, la Mònica Carulla, des de Coco Books, ens va dir, escolta'm, aquí li hem de donar una explosió de color. I vam dir, escolta'm, la Magda Codina segur que s'hi posarà, i s'hi ha posat a fons, ja ho veus.
És un llibre que és preciós, dius que és el primer per infants, però per adults ja havies fet una abecedària amb la Pilar Invallès.
Sí.
No direm les paraules que hi surten, eh?
Sí, és veritat, és un altre registre.
Un altre registre totalment diferent. Yeah. Com va anar que vau decidir fer aquest llibre? És a dir, la idea, posa idea d'Òscar Dalmau, on s'ha tacut això? Va fer un llibre de tipografies per criatures.
Mira, a mi, jo col·lecciono llibres il·lustrats infantils dels anys 50, 60, 70, i m'hagués agradat que els meus pares de petit m'haguessin llegit contes i m'haguessin deixat tocar i mirar contes d'aquella època, perquè les il·lustracions, el color, el paper, el gramatge...
L'olor del paper.
L'olor. I tot això volia plasmar-ho en un llibre, de dir, ostres, si aquest fos el llibre amb el que jo aprengués a llegir, no? Un llibre que de petit el llegeixis i després el recordis. I us hi podeu, bueno, espero que passi una mica això amb aquest llibre, perquè a banda de llegir, tu ja saps que sóc un malalt també del disseny, volia fer un llibre com a objecte, que
molt
fos
preciós.
Un llibre maco, ben imprès, amb un gramatge de paper generós, que no transparentin els colors ni les tintes.
No sigui brillant.
Ai, no, paper mat, sempre,
per
sempre.
Sí,
però això t'ho diuen, eh? En paper setinat?
No!
No!
No.
No,
favor.
No, fem en paper mat. És veritat, la gent potser ara diu...
Que flipats, no, aquests dos?
Però la tinta no queda igual. El paper mat xucla més la tinta, els colors queden, no queden tan vius i tan... Perquè ja va bé per un projecte així. Vull dir que, a banda del contingut, espero que us agradi el llibre pel continent, com a objecte.
És que és bonic per tenir-lo a casa. Parlant de les lletres, dius, totes són amigues i arriben corrent. La R, amb dues cames, la P, amb una només, la M, camina amb tres peus que té. La I, amb un de sol, s'aguanta prou bé. A tu quines t'agraden més? Les que tenen peus o les que no?
Doncs mira, jo amb això potser em quedaria amb les que no tenen peus. M'agrada molt la O, la G,
la G és la teva favorita, segons dius.
Sí, la majúscula m'agrada molt, la minúscula també, però aquí hi hem jugat sobretot amb lletres majúscules, les lletres que en diuen de pal, que són les que els nens acostumen a identificar primer...
Ara.
Sí.
Abans fèiem lletra lligada.
Sí, és cert.
I per què això?
No sé. Home, els meus fills també fan lletra lligada a l'escola, però la primera que ells aprenen a fer és la lletra de pal, que és realment la més primitiva. Vull dir que si tu agafes una eina d'escriptura, o sigui un bolígraf o un pal al fang, t'és molt més fàcil fer una H, per
clar,
exemple, o una J que té tot un traç seguit, que no pas una H minúscula o una J minúscula amb el punt.
Aquella filigrana, és veritat, això.
Clar, llavors, per això les majúscules les hem fet servir en aquest llibre. Sí, sí.
I tu eres...
És un llibre, perdona, ara que deies això de que la M té tres peus, sí, la I s'aguanta amb un peu que té... És un llibre també una mica per celebrar les diferències. Vull dir que les lletres, que ensenyar als nens que les lletres són com les persones, vull dir, són totes diferents, no?
N'hi ha de grosses, n'hi ha de primes, oi?
Sí, sí, bueno, de fet, no n'hi ha dues d'iguals, tot i que algunes s'hi assemblen, però totes tenen, poden tenir color diferent, les unes tenen, doncs això, dues cames, la R, o la P només en té una, i no passa absolutament res, i hi ha algunes lletres que no tenen peus. Vull dir que està una mica, doncs això, per celebrar una mica les diferències, el jugar amb les lletres ens ha anat molt bé.
Si tu fossis una lletra,
sí,
quina series? No val la G, que sé que t'agrada, o la O, que t'agrada molt. Mm. És a dir, quina lletra dius, ostres, jo tinc un físic o una manera de ser que és com aquesta?
Home, no sé, mira, et diria potser que la J.
Mira, t'anava a dir la J, no m'ho crec.
Sí?
T'anava a dir la J.
Sí, doncs
juro.
Mira, la J perquè geu, vull dir, està ajaguda, i després també hi ha una doble pàgina al llibre molt maca, tota
plena
de jotes, per ensenyar, doncs, això, que les lletres també poden tenir diferents formes. Una mateixa lletra pot ser més baixa, més alta, i aquí hi està tot ple de jotes diferents cadascuna. N'hi ha que són germanes, n'hi ha que són cosines, n'hi ha que són molt grasses, n'hi ha que són ben primes.
I preciós.
Totes són jotes.
Heu de comprar aquest llibre, heu de posar-lo, si no, a la cistella dels Reis, allò, a la carta dels Reis, si no, algun amic invisible, si no, escolta'm, al tió li poseu unes mandarines, sí, i una carteta que digui, porteu-me aquest llibre, per
jo
favor.
Jo crec que es portarà bé, el tió.
S'ha de portar bé, el tió.
Crec que sí.
S'ha de portar bé, el tió. Jo crec que és un regal xulo per amic invisible, per posar-lo a la carta dels Reis, per posar-lo a la carta del tió, o per posar-lo a la carta d'allà on vulgueu. Com influeix la tipografia a la lectura, Òscar?
Home, jo crec que... com t'ho diria? Jo crec que és bàsic. Amb això que dèiem, per exemple, no? Les lletres majúscules, que són més senzilles, doncs a l'hora de llegir, aquí també hem tingut en compte l'interlineat, per exemple, l'espai que hi ha d'haver entre una línia i la de sota, Si l'interlineat és molt escàs, se t'ajuntaran les lletres. També pensant una mica en tota la població dislèxica, unes lletres majúscules aquí són molt generoses, les lletres majúscules dels textos. Val, el format del llibre ja és generós, però a l'hora d'imprimir els textos, al marge de les lletres que fan una mica la funció de la il·lustració, també hi hem posat lletres majúscules perquè es puguin llegir, doncs això, gent amb dislèxia pugui llegir-ho bé.
Perquè es llegeix més fàcil en majúscula que en minúscula?
Jo crec que, home, una vegada ja saps llegir lletra minúscula, en principi vas fent, però els nens a les escoles...
Comencen amb majúscula,
comencen amb la majúscula,
falta sí. Tant per aprendre.
Bueno, sí. Això...
Ui, que verda que estic, nen.
D'aquí poc ja començarà. Sí, i tant, ja ho veuràs.
Ets molt maniàtic, perquè jo sempre els dic Arial, sí. 16, Espai 1 i mig...
Sí.
Justificat...
Sí, s'ha de ser maniàtic.
És que si no em poso nerviosa, no sé llegir un guió si no estic així.
És que clar, això diu molt de l'ordre de... O sigui, ha d'estar ordenat un text, ha d'estar ordenat. S'ha de veure a primer cop d'ull, encara que no llegeixis, encara que no miris amb atenció, has de veure clar on hi ha el títol, on hi ha un text, on hi ha una acotació... potser a peu de pàgina, però ha d'estar centrat o justificat tot a l'esquerra o...
Sempre.
Sí, clar, clar.
Tu també ets com jo, d'acord.
A més és que, bueno, i nosaltres que ens dediquem a guanyar-nos la vida llegint, moltes vegades la gent també després et pregunta, però tot això que esteu dient està escrit?
No, és tot improvisat tot, sempre, no?
Tot improvisat sempre.
Només tenim 15 guionistes, però no
fan res. Però tu han d'escriure bé. A més, el guió per ràdio és molt curiós, perquè no és com un llibre, una novel·la. El llenguatge per la ràdio ha de ser molt directa, perquè la gent no pot rebobinar per escoltar-te tornar d'escolta. Llavors les frases han de ser curtes.
Frases curtes. Hemingway, per favor, llegiu Hemingway.
Els guionistes de ràdio sempre se les diu, bueno, jo estic fart de dir-ho, de dir, hem d'escriure per semblar que no està llegit un text, que està dit. O sigui, el text ha de ser dit, no llegit.
Complicat, eh?
Sí, nosaltres ja et dic, moltes vegades que ens guanyem també la vida fent putxinel·lis per la ràdio, a vegades estan escrits fins i tot els dubtes dels personatges.
Fins i tot això, eh?
Sí.
Uau,
sí,
no ho sabia. Les acotacions fins aquí arriben. Tens més projectes al cap relacionats amb lletres?
Jo crec que aquest de lletres, si la cosa funciona, n'hi ha un altre pendent, que seria el pas natural, que serien els números.
Home, clar, lletres i números.
I tu saps la quantitat de números fantàstics que té el Jesús Morentin entre aquests calaixos?
No, no m'imagino.
Però números fantastiquíssims.
I com el vas conèixer, ell?
A ell via Instagram, jo crec que ens van conèixer, com que és una xarxa tan visual, vaig veure que hi havia un torrat, que jo em pensava que era de fora, era un europeu, i no, era un tio que treballava des de Barcelona, feia classes a l'Escola Massana, i que fa els seus projectes personals, els seus pòsters i tot això, amb aquest tipus de lletres, des d'un búnker. Ell es fa dir Bunker Type, si el voleu buscar a Instagram.
Boníssim, Bunker Type.
I és un búnker de debò, vull dir que el tio, en un sòtan de Sarrià Sant Gervasi, d'una finca, que allò eren trasters, ell ho va llogar, va treure tot l'emparedat, diguéssim, i té allà impremta, màquines d'imprimir de fa la tira d'anys...
I quan no et troben a casa, estàs allà, al sòtan amb...
Sí, amb ell. Home, sempre que puc m'hi escapo, perquè realment és una meravella.
Doncs ja ho sabeu, aquest llibre ple de lletres, un llibre ple de lletres de Coco Brooks, amb el text de l'Òscar Dalmau. Abans de marxar, Òscar, sé que t'agraden molt les coses retro, en breu et podrem veure el Tot torna al 3CAT.
Ai, sí. Bueno, estem preparant, cuinant amb l'Òscar Andreu un programa d'humor que s'estrenarà en principi, ens han dit, a mitjans de desembre.
Mitjans de desembre, estarem atents.
Mitjans de desembre, al 3CAT, i farem un 10 episodis, un informatiu d'humor, parlant sobre cada programa, durarà una mitja horeta, i el dedicarem a un any, en concret, dels últims 40.
Perfecte.
En què TV3 i Terxiu, parlant d'economia, el que va passar en política...
És que l'arxiu de TV3 és una meravella, eh?
És una mina, i trobem... De dir, home, hi ha una altra manera de capbussar-s'hi, d'explotar-ho, i això intentarem fer en un programa que es dirà així, Tot torna.
Abans de deixar de marxar, si haguessis de viatjar en una època del temps, en algun moment històric, on te'n vas?
Jo me'n vaig... Què t'hi diria jo? Me n'aniria cap a la dècada dels 60.
Els 60?
Sí. Jo crec que... Jo me la vaig perdre, però m'interessa el disseny gràfic que es feia llavors, la música que es feia a nivell de jazz o a nivell de pop. M'interessa també el disseny de moda.
Sí, el look,
no? La roba, els cardigans que es vestien, les corbates estretetes, els complements. M'interessa el disseny de mobiliari, també. Les butaques, cadires, les taules que es feien... no sé, ja et dic, és una mica...
60s.
Sí, jo em quedaria als 60s. De fet, ja m'hi he quedat una mica.
Anava a dir les ulleres, les has robat d'aquella època.
També.
Òscar Dalmau, un llibre ple de lletres. Poseu-lo a la carta dels Reis, home, que val molt la pena. Gràcies per haver vingut, Òscar.
Visca, moltes gràcies a vosaltres.
Fem una pausa i tornem amb la Raquel Tulleuda.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Quan el cos et demana caldo, no te'n demana un de qualsevol, sinó aquell caldo tan bo, amb aquell sabor natural de veritat. Aneto, el caldo que et mereixes.
La Bienal de Quartets de Barcelona segueix reivindicant la importància del quartet de corda en la seva tercera edició.
Del 20 al 24 de novembre a l'Auditori, formacions nacionals i internacionals interpretaran repertori canònic de Haydn, Beethoven i Brahms i obres de nova creació.
Entrades a auditori.cat.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
El cos ens parla contínuament, tant si tot funciona com si no. Descobreix-ne els secrets amb el llibre del programa Escolta el teu cos. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
L'Hospitalet de Llobregat s'omplirà de música i poesia amb el festival Acròbates. Del 7 al 24 de novembre, la 19a edició acull una programació diversa, compromesa i per a tots els públics amb Mishima, Lídia Pujol, Pere Arquilluer, Toti Soler, Vermuts Poètics i molt més. Més informació a facròbates.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Vine en família a gaudir de la música simfònica amb l'orquestra OBC i l'espectacle Toy Box. El 16 de novembre a l'Auditori s'obrirà una acolorida caixa de joguines plena de dansa i música francesa inspirada en el ballet La Boate Juju de Debussy. Més informació a auditori.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades, marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que troco, que truco.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Acolorint la vida amb l'Edu Esteve.
Tu i jo.
Aquest artista badaloní es va presentar en societat en la primera edició del concurs musical Eufòria. I la veritat és que des de llavors l'Edu Esteve no ha parat de currar de valent. Ha publicat un EP i tota una rastellera de singles que ara el porten cap a colors. Un disc on hi ha cançons tan ballables com aquesta Tu i jo, on col·labora amb la Colomet.
Tu i jo.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carot.
13 minuts i seran les 6 de la tarda.
Stop, no, listen, learn.
What you had, you ain't got it no more. Say what you had, you ain't got it no more. What you had.
Stop, no, listen, learn.
Tulleuda, bona tarda.
Bona tarda.
Has vingut molt ben acompanyada avui, eh?
He vingut amb el tio més fantàstic d'Europa.
Hola, Màrius.
Hola.
Ara s'ha quedat cagat, eh? Hosti, tu.
És que no sabia que li faries.
No, perquè l'ha atracat. Això és un atracament, Màrius. Benvingut siguis, la teva criatura, una de les teves criatures.
Una de les meves criatures, el nen, el nen.
El nen, el nen. A veure, Raquel Tulleuda, avui parlarem d'una cosa que potser ens passa per alt tot sovint. I és els diferents llenguatges de l'amor. Mm-hmm. Com us comuniqueu en l'amor? Pot ser que estimeu molt algú, però que aquesta persona no ho percebi. O sigui que la manera que tens de comunicar-ho no li arribi, per exemple. Pot passar també que ho expressis massa sovint i perdi l'efecte desitjat. Com us comuniqueu vosaltres? Quin llenguatge de l'amor feu servir? A veure, Raquel, tu ets de les que expressa físicament? O ets de les que toqueteja o no toqueteja? O ets més verbal? Com ets?
Jo sóc molt tocona.
Tocona.
Jo sóc tocona, sí.
Explica'ns-ho bé, això. No, no que siguis tocona, sinó quins són els llenguatges de l'amor, quins tipus d'expressions trobem.
Mira, això dels 5 llenguatges de l'amor és un llibre originalment en anglès, The 5 Love Languages. El va escriure un senyor que es deia Gary Chapman i es va publicar, crec que el 92... Hem de dir, primer de tot, que això no té base científica, és a dir, això no és com mesurar mil·lígrams d'hemoglobina. Però, bé, aquest home és antropòleg, és teòleg, i es dedica, doncs, a l'assessorament, no?, i a l'ajuda a parelles i a matrimonis, i va fer aquest llibre en el que va descriure, segons la seva experiència i el seu coneixement, les 5 maneres que li semblava que hi havia de comunicar afecte i amor a la parella.
Que no té per què... No tenen per què estar equilibrades, és a dir, tu pots ser més d'un tipus que d'un altre.
Clar, cadascun de nosaltres tenim un còctel d'aquests tipus. Aleshores, ell el que diu és, home, està molt bé identificar el nostre llenguatge primari i el secundari, és a dir, els dos que utilitzem principalment, per veure si estem rebent en aquest mateix llenguatge o si no, i al revés, veure quin és el de la nostra parella quan existeix aquesta parella, i de fet això seria aplicable també a amics, a familiars, a qualsevol persona que ens importi, i veure de quina manera es comunica aquesta altra, perquè pot ser que l'altra persona ens estigui expressant des del seu punt de vista moltíssim amor, però nosaltres no ens arribi
pillant,
perquè aquell canal el tenim molt estret.
D'acord. 5 idiomes, has dit, 5 llenguatges de l'amor. Quins tipus? A veure, primer...
El primer seria el contacte físic. Primer, per ordenar-los d'alguna manera, però no és que hi hagi un rànquing en importància.
No estan ponderats.
Exacte. Mm-hmm. Un d'ells seria el contacte físic, aquestes persones doncs, que són més tocones. Tant, com deia, a l'hora d'expressar-nos amb la parella, com també amb els amics, amb la família, els que som més de contacte físic i que a través d'aquest contacte doncs, percebem que som estimats i estimem també en aquesta modalitat. Després hi ha les paraules d'afirmació, és a dir, les persones que són més verbals, les persones que són capaces de dir-te t'estimo, et trobo a faltar, que bé has fet això, que a través del verb, de la paraula, expressen els seus sentiments. Hi ha les persones, i aquest em sembla especialment important perquè és un llenguatge que moltes vegades passa desapercebut, les persones que donen actes de servei. Les persones que et diuen, Elisenda, a quina hora comences avui? Doncs escolta'm, fes que jo et preparo un tàper, perquè el menjar ja el tinguis.
Aquest és molt dels papes cap als fills, no?
Però també hi ha moltes parelles que s'expressen així. El que passa que ens costa identificar-ho sovint. Són coses que les donem per fetes i no, no les col·loquem segurament en el rànquing que els hi correspondria.
Fixa't que aquestes a casa meva se'n fan, d'aquestes, i ostres, ho valoro tant. T'he fet el tàper. Oi, per favor, em cauen unes llàgrimes...
Se t'han trencat les ulleres i te les porto a l'òptica, he d'anar a recollir aquelles sabates, qualsevol cosa, no? Els actes de servei.
Que et faciliten la vida.
Exacte, que et faciliten la vida. Després hi ha un altre llenguatge, que és el llenguatge dels obsequis. Però no dels obsequis, no estem parlant de coses que a nivell material siguin molt cares, sinó de les petites coses més tangibles. I pot ser, efectivament, des d'un anell, des d'un regal físic, fins a un pòstit penjat a la nevera, fins a un llibre que he trobat, he pensat en tu i te l'he volgut comprar. Aquells petits detalls...
He anat al súper i sé que t'agrada molt l'olivada i t'he comprat un pot d'olivada. Aquestes... Estic dient coses que em passen a mi.
Correcte. Que les reps o que les compres? Qui és que li agrada l'olivada?
A mi. Però ell va rebre un pijama de 10 euros, però que no tenia pijames de màniga llarga i l'altre dia li vaig portar un de regal. Veus?
Vas passar per allà, em vas veure
vaig
un...
Dir, mira, què?
Això li convé. Doncs això és una manera d'expressar amor. I per últim, el cinquè llenguatge seria el d'aquelles persones que busquen, que organitzen i que valoren molt el temps de qualitat. I entenem per temps de qualitat, temps de dedicació exclusiva, no? Un temps que no estic al teu costat i estic al mateix temps mirant una sèrie amb el mòbil engegat, sinó que realment estic parant tota la meva atenció. I
que ho sembli, a més a més.
Exacte. Que no només ho faci, sinó que ho sembli, efectivament.
Pot ser que hi hagi gent que les tinguem més o menys equilibrades i hi ha gent que tendeixi més a una. Quina, per la teva experiència, quina creus que és la que es costa més?
Jo diria que ens costa molt de percebre, com et deia, els actes de servei.
Uh-huh.
I potser, tirant molt de clixé, si vols, com et deia, això no té base científica, és molt l'experiència, després d'uns quants anys ja dedicant-me a les parelles. Jo diria que a les dones sovint ens costa valorar els actes de servei. Ens costa.
Ens costa valorar-ho en els altres, eh?
Sí, perquè som... En les parelles, sobretot, eh? Perquè com que ens hem sociabilitzat d'una manera en les que el contacte físic i les paraules han estat més permeses, a nosaltres se'ns ha permès més identificar sentiments i expressar a través del contacte i a través de les paraules, i en canvi els homes, històricament, això se'ls ha permès menys, perquè es considerava des dels rols de gènere establert socialment, que era més femení. Hi ha molts homes que expressen amor a través de faig una feina a la casa doncs, que no estava previst i la faig jo, t'ajudo amb alguna qüestió logística de la teva vida, i ells creuen o perceben que estan demostrant molt amb això, i en canvi
i no ho percebem,
la parella femenina no ho percep, no? Perquè està esperant una carícia, està esperant un t'estimo, un t'he trobat a faltar, un que bonic estàs, que no arriba.
No hem de confondre els actes de servei, ara que deies això, amb les tasques domèstiques.
No, i tant que no. Ull. I tant que no. Les tasques domèstiques s'haurien de repartir d'una manera equitativa, doncs en base a les hores de les que disposa cadascú i també de les habilitats i les preferències, per què no? Però està bé parlar-ne, que no sigui una cosa que hagi de fluir màgicament, perquè això no passa.
Es pot educar, això? O qui és verbal i no li demanis que t'abraci més perquè estarà incòmode, o es pot educar, per exemple, en el contacte físic. Nosaltres som d'una generació que potser amb els pares no tenim tant contacte físic, oi? Però amb els nostres amics, amigues, parelles, procurem treballar-ho més. És a dir, és educable, no, tot això?
És educable i és curiós això que em dius, perquè jo em trobo moltes vegades amb els pares i penso, ostres, els abraçaria més, els estimaria més, però és un hàbit que no tenim, perquè... És veritat que en aquestes generacions pretèrites el contacte físic no es portava tant. I això és totalment educable. No només és educable, sinó que és recomanable tenir aquesta conversa amb les persones que ens estimem, per poder d'alguna manera equilibrar-nos, saber què és el que tu esperes, què és el que desitges, i per part meva, quines són les limitacions que tinc, què és el que em costa. Però encara que em costi, puc intentar-ho. Encara que, jo què sé, algú no tingui l'hàbit, no?, del t'estimo, el t'he trobat a faltar... Encara que això no estigui en el dia a dia, pots fer un esforç per canviar alguns detalls, no? A mi m'agrada molt, i utilitzo sempre la consulta, encara avui ho he fet, distingir forçar d'esforçar. Em sembla que aquestes dues lletres, al davant de l'arrel, són bàsiques.
Oh, boníssima. La diferència entre forçar i esforçar-s'hi, sí.
Perquè, clar, una cosa forçada és una cosa que al final a tu l'objectiu no t'interessa, no? No hi ha un objectiu final. T'estan forçant a fer quelcom que per tu no té objectiu. O que fins i tot vulnera els teus drets, no? Però no estem en aquest terreny de l'agressió, diguéssim, sinó de fer alguna cosa forçada que no veig per què i no tinc caps ganes de fer-la. Altra cosa és, Elisenda, tu em demanes que jo sigui més carinyosa, i no és que jo no ho vulgui ser, és que no em surt de manera espontània, és que no flueix, però puc esforçar-me.
Entenc, la diferència entre esforçar-s'hi i forçar-se, sí, que és diferent. Sí. Quan tries una parella, t'has d'assegurar que s'expressa de la mateixa manera que tu necessites? És un baròmetre de compatibilitat?
Home, quan la triem al principi estem en aquell estat d'enamorament habitualment que té un punt pseudopsicòtic. I aleshores és difícil valorar tot això perquè idealitzem l'altre i no som capaços de fer-ne un anàlisi realment objectiu. Però conforme va passant el temps, jo crec que és interessant, tenint en compte, com dèiem, que això al final són idees que ha tingut plasmades en un llibre que ha tingut algú que s'ha dedicat a les parelles durant molts anys, però que no és ciència exacta. Però a mi em sembla un bon barem, no?, per intentar, si més no, això, identificar les nostres necessitats, la nostra manera de ser i poder-la compartir amb l'altre. No crec que sigui un mal exercici. Seure's a pensar com ho faig, què és el que vull, quines coses m'han fet mal. A vegades hi ha persones que et diuen, però em costa identificar quin és el llenguatge que jo utilitzo més, quines coses t'han fet mal, quines coses trobes a faltar, quines et dolen quan succeeixen en el teu entorn. i així és més fàcil identificar el que esperem.
Que m'imagino que aquest exercici és el que tu t'ajuda com a terapeuta, no? Aquest que acabes de fer ara.
Sí, moltes vegades ens fan preguntes, els terapeutes fem preguntes per les que no hi ha una resposta immediata, no? Perquè, com et deia abans, i això especialment succeeix en els homes, sovint hi ha una desconnexió del dia a dia, del que fem, de la dinàmica tan ferotge a vegades de la vida que portem i de les emocions que tenim i de les nostres necessitats més atàviques i més profundes. I a vegades cal perdre-hi una estona per pensar-hi.
Em queda un minut i 20 segons, Raquel. Com afecta el sexe, aquests diferents llenguatges de l'amor?
Doncs exactament igual. Imagina't algú que el seu llenguatge principal és el físic. I, en canvi, la parella no té aquest llenguatge ni com a principal ni com a secundari. Aquesta persona, d'alguna manera, viu en un estat en el que està trobant a faltar, està mancat d'aquest contacte físic més o menys quotidià. Aleshores, quan hi ha una demanda d'un contacte físic molt més intens, molt més explícit, sense tota aquesta base prèvia, se li fa molt difícil. Clar. És a dir, al final, tots aquests llenguatges es transmeten al terreny sexual, que no deixa de ser una extensió més de la nostra personalitat.
Raquel Tulleuda i els 5 llenguatges de l'amor, el secret de l'amor que perdura, una teoria d'en Gary Chapman, ara ens ho explicava la Raquel, avui en aquest recull, el verbal, el contacte físic, els actes de servei, el temps de qualitat i els detalls o les sorpresetes. Ho dic, us els torno a narrar perquè a casa potser us els apunteu. Diu, ostres, m'agradaria pujar al nivell d'aquest, m'agradaria pujar al nivell de l'altre. Ho vaig a provar, aquest acte de servei.
Sí, es pot anar equalitzant. A internet hi ha alguns textos, per veure quins són els que utilitzem més. Màrius, tu quin fas servir?
Els actes de servei.
No ens estava escoltant.
No ens estaves escoltant, estàvem al Twitter.
Andant, és tu con, també.
Raquel Tulleuda, gràcies.
Una abraçada.
Fins ara.